El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Salutacions, benvinguts a un nou protagonista de Ràdio Estel. Nosaltres avui tenim un convidat molt especial que tot seguit ens explica qui és, en Joan Trias. Joan, molt bona nit.
El protagonista d'avui és...
El 2022 Manresa celebrarà els 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a la ciutat, on hi va viure una forta mística espiritual i de solidaritat amb la pobresa. Amb aquesta efemèride es vol potenciar l'atracció que Manresa ha tingut al llarg del mig mil·lenni com a bressol de les espiritualitats ignasianes, religioses i seglars i de tota l'obra cultural, social i pedagògica que se'n deriva. S'han preparat una sèrie d'actes i esdeveniments que podrien tenir com a gran moment fins i tot la visita del Papa a la capital del Bages. Avui el protagonista a Ràdio Estel és aquest cinquè centenari de l'arribada de Sant Ignasi a Manresa. I és per aquest motiu que conversarem amb el jesuïta Lluís Magrinyà, que és el superior i director de la cova Sant Ignasi de Manresa des de fa 5 anys. Va ser el 5 d'abril del 2015 quan va substituir Francesc Riera, que havia estat al capdavant de la cova els 8 anys anteriors. Lluís Magrinyà és un clar exemple d'aplicació de la màxima servir i estimar en tot, lligada a Sant Ignasi de Loyola. Durant 4 anys va ser delegat d'Educació dels Jesuïtes de Catalunya i va posar en marxa l'entitat Jesuïtes Educació. Lluís Magrinyà és una persona amb una gran amplitud de mires, amb iniciativa, amb creativitat i amb capacitat per escoltar. La seva vocació de servei va néixer el 1969 en un viatge a Tunísia, que el va portar a una dedicació plena a l'ajuda humanitària i la cooperació per al desenvolupament. Després de passar 5 anys al Txad, va fundar i dirigir durant 15 anys l'ONG Intermón Oxfam. També va passar pels Estats Units i va conèixer des de Catalunya la proposta de crear el Servei Jesuïta a Refugiats. Fins a l'última reestructuració de les províncies de la Companyia de Jesús a Espanya, Magrinyà va ser provincial dels Jesuïtes de Catalunya entre els anys 2008 i 2014.
Moltes gràcies, Joan Trias. Doncs després d'aquesta gran introducció, nosaltres ja donem la benvinguda avui al protagonista, el pare Lluís Magrinyà. Què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit. Què tal?
Molt bé.
Pues molt bé. Aquí esperant ara si conversem una miqueta.
Doncs vinga, va, sí, conversem una miqueta perquè avui ens volem centrar, com ens explicava el Joan, en aquests 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a la ciutat de Manresa. Això serà doncs el nostre centre, diguéssim, el protagonista d'avui, però aprofitant també doncs que vostè serà el vehicle per arribar doncs a aquest gran contingut, també voldríem repassar una mica la seva trajectòria, que en Joan Trias ja ens ha fet una breu explicació de tota la seva vida, que estàvem parlant ara fora micro i déu-n'hi-do, totes les coses que ha fet, però que tot i així encara n'ha de fer més, encara té ganes de fer-ne més.
Sí, mentre es pugui anar fent, doncs necessitats n'hi ha moltes i si un té la capacitat de poder respondre, perquè també és veritat que no podem respondre a tot, o ens agradaria a vegades poder donar respostes a problemes doncs que no, o que has d'acceptar que no pots donar cap resposta, o perquè no hi estàs preparat per fer-ho, però almenys el que es pugui fer, doncs penso que mentre tinguem forces hem d'anar treballant per responent a aquestes diverses necessitats del nostre món.
Pare Magrinyà, ens centrem primer de tot doncs, per parlar d'aquest any jubilar Manresa 2021, que serà del 31 de juliol del 2021, de l'any vinent al 31 de juliol del 2022. Manresa doncs, celebrarà aquest 500 aniversari de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat, on hi va viure una forta mística espiritual i de solidaritat amb la pobresa. Per commemorar aquest cinquè centenari de l'estada d'Ignasi a Manresa, la ciutat ha posat en marxa aquest projecte Manresa 2022, que preveu diversos esdeveniments culturals i festius al llarg de l'any. Quines activitats ens destacaria vostè? Perquè em sembla que una fins i tot ha arribat al Vaticà.
Bueno, una que ens agradaria a tots seria, si com motiu d'aquests 500 anys, doncs el Papa Francesc, que també és jesuïta, doncs pogués visitar Manresa, que seria, crec, per tothom una il·lusió i una alegria doncs, poder-lo tenir entre nosaltres, perquè ell, de fet, quan va estar fent una etapa de formació a Alcalà, aquí a Madrid, doncs va visitar Loyola, però mai ha visitat diríem Manresa. I llavors, doncs, va ser com, bueno, seria molt interessant que pogués venir aquí a Manresa i poder visitar la cova, que estic segur que estaria molt content de poder-ho fer.
Uh-huh. Com valora la figura del Papa Francesc, vostè?
Doncs jo valoro, primer, que és un home que parla des d'una experiència d'estar molt amb la gent. I llavors, intentant veure què és el que el Senyor avui voldria o diria a totes aquestes persones. No? I ell el que intenta és donar sempre un missatge d'esperança, de fraternitat, de solidaritat, de treballar amb els altres, obert a tothom. Això, diríem, és una mica com el rerefons que sempre hi va, i que això és el que el Senyor doncs, li diu a ell, que, i ell ho fa, aquesta, perquè és el que quan obre la boca doncs, sempre té aquestes paraules d'ajudar la gent, no?, a descobrir a tot això la presència del Senyor i, per tant, d'estimació, en definitiva, i de servei. Però l'altra cosa que també em sembla que és molt important és que per ell és una persona que té un do de govern, de veure estratègicament doncs, el que cal fer en aquest moment, no?, i de fer-ho, i de fer-ho. O sigui, això també és veritat. I va fent doncs, aquests canvis de l'Església que necessitem cada vegada les diverses etapes de l'Església s'han anat adaptant a les noves situacions i aquest paper jo crec que és capaç doncs, d'anar responent a aquestes necessitats de com en el món, en el segle XXI que estem, doncs, anunciar la bona nova de Jesús, no? El mateix Jesús, que és la bona nova que ell ens va portar. I llavors jo penso que això és el que ell va intentant fer i treballant, per tant, adaptant les noves estructures, els missatges, etc., en aquest món. I bueno, jo personalment estic molt content de veure que per aquest segle XXI doncs, tenim un papa com el Papa Francesc.
Mm-hmm. Justament el Papa Francesc va rebre el Vaticà, com us hem explicat l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que tot just ha deixat el càrrec aquesta setmana d'acord a un pacte de govern municipal ara fa un any, però en aquesta reunió també hi havia doncs, una representació de l'Ajuntament i el mateix Lluís Magrinyà. Què tal? Molt bona nit, senyor Junyent.
Bona nit.
Com va anar? Expliqui'ns, ara que tenim l'oportunitat de poder-lo escoltar vostè i també el pare Magrinyà, com va ser aquesta rebuda del pontífex?
Jo he sentit una estona, un momentet, el que us comentava el pare Lluís Magrinyà i jo el que també vull fer incidència en el to del papa per la seva humanitat, per la seva manera de senzilla de rebre totes les... Nosaltres és evident que és la primera vegada que hi anàvem, però la sensació que vàrem tenir els 7 membres de l'expedició, els 6 i el Lluís Magrinyà com a superior de la cova de Manresa, doncs jo crec que la percepció que vam tenir que estàvem parlant amb un papa molt humà i amb una persona que estava en un lloc en el que calia que hi hagués a hores d'ara persones que siguessin tan sensibles com són ell.
Mm-hmm. El seu pare va acollir favorablement, no?, la petició, fins al punt que ha assegurat que si es troba bé de salut doncs li agradaria participar.
Sí, tots ens vam quedar amb aquella frase que va dir, o aquella expressió, me gustaría muchísimo. Després va afegir que dependria de la salut i dependria de l'evolució de la màquina, tal com la va qualificar ell a la seva, al seu funcionament. Va dir, diu, dependrà de la salut i de la resistència de la màquina o de la màquina. Però l'expressió me gustaría muchísimo és la que tota l'expedició de Manresa ens en vam emportar cap a casa amb la satisfacció de que ens agradaria molt que vingués i, oi més, tenint en compte que ell no ha estat a la cova on va començar l'ordre i on està clar que té una significació molt especial per tots els jesuïtes.
Uh-huh. Hem de dir que aquesta invitació al Papa Francesc per visitar Manresa també s'afegeix, no?, la realitzada per l'Episcopat Espanyol i l'Arxidiòcesi de Santiago de Compostela visitant la ciutat gallega el 2021, que és any jubilar. Per tant, per dates podria quadrar tot, no?
Sí, jo crec que el Lluís us ho explicarà més bé, però nosaltres de juliol a juliol, del 21 al 22, estaríem en disposició de poder encabir-hi dintre de l'any ignasià aquesta visita, si es produís, i encantats de poder-la compartir amb altres indrets que celebrin alguna cosa, en aquest cas, doncs, Santiago i altres indrets que puguin fer-los fer que la seva vinguda a Espanya tingui motius, a part del nostre pròpiament.
I a part d'alcalde, també Manresa és una ciutat d'acollida en tots els sentits.
Manresa és una ciutat d'acollida, és ben cert, en tots els sentits, i no cal remetre's a la vella percepció de Manresa, la molt noble, lleial i benèfica ciutat de Manresa, de finals del XVIII, però sí que, a part de ser una ciutat d'acollida, és una ciutat que a nivell interreligiós té una molt bona convivència, fins i tot la mesquita, n'hi ha dues a Manresa, les dues mesquites que hi ha a Manresa, una, la més gran, la principal, està en el camí de la cova, és a dir, la seva adreça és camí de la cova número 2. Per tant, doblement, una mesquita que està entre la seu i la cova, al bell mig del centre històric de la ciutat, doncs és evident que el diàleg interreligiós és una de les fortaleses de la ciutat i és la que ha permès que hi hagués una convivència entre totes les creences, siguin quines siguin, dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat.
Per a Magrinyà, a banda, també la Companyia de Jesús, a la qual pertanyia l'actual pontífex abans d'arribar a l'episcopat, és especialment, pot ser que sigui especialment sensible a aquesta commemoració l'any 22, per tant, un punt més afegit?
Jo crec que sí, perquè diríem, és com quan hi ha aquestes efemèrides, no?, de celebració de 500 anys o de 400 o el que sigui, no?, doncs és un moment també per poder fer una sèrie de coses que si no es dona, doncs no es fa. És com els Jocs Olímpics, doncs, que recordem a Barcelona que l'any 92 va canviar la ciutat, uns Jocs Olímpics. Doncs va ser gràcies a que hi va haver els Jocs Olímpics a Barcelona. No vull comparar els Jocs Olímpics amb la vinguda del Papa, però certament que els 500 anys de Sant Ignasi, doncs jo crec que seria una ocasió també pel Papa de poder venir i conèixer, etc. Perquè a més hem de dir que fins a aquest moment present no ha vingut a Espanya. I bueno, i ell en té ganes, doncs aviam si aquests 500 anys és la motivació final, doncs allò que diuen la gota d'aigua que fa vessar el got, doncs per venir.
Com va, alcalde Junyer, una mica aquest projecte Manresa 2022? Quins són els principals objectius d'aquesta efemèride?
Bé, aquí hi ha dues finalitats. Una espiritual, religiosa, que és estrictament la commemoració del 500 aniversari de l'estança de l'estada d'Ignasi de Loyola a la nostra ciutat. Aquesta és la vessant més espiritual i de significació pels jesuïtes i per tot el món cristià. I en paral·lel, per nosaltres com a ciutat, és un repte que ens hem posat per arribar a tenir la ciutat el millor possible per rebre visitants. És una ciutat d'acollida, però és una ciutat que té poca tradició turística i volem aprofitar aquesta efemèride per poder acollir visitants i rebre tot tipus de turistes en una ciutat que està fent algunes transformacions importants, des de la Via Sant Ignasi, el Museu de la Ciutat, que es converteix en el Museu del Barroc Català, i el propi entorn de la cova que s'està intentant adequar perquè arribin a la nostra ciutat els peregrins i la gent que vingui, per la raó que sigui, vulgui conèixer el nostre ric patrimoni, doncs, que la ciutat estigui realment més visitable i, en aquest cas, doncs, més atractiva.
Doncs, alcalde Valentí Junyent, moltíssimes gràcies, alcalde de Manresa, fins aquesta setmana per pactes de govern. Gràcies per haver estat amb nosaltres i per haver posat aquest punt i que haver compartit amb nosaltres aquesta visita tan especial al Vaticà.
Només, si em permetés...
Sí, home, per suposat.
Tenim aquest vici. Un és promocionar les festes de Sant Ignasi d'aquest any al centre històric, que es desenvoluparan amb diversos actes des del 15 al 31 de juliol, o sigui, la segona quinzena de juliol, acabant-se explícitament doncs, el dia 31, que és Sant Ignasi. Això una cosa. I l'altra, que no he pogut saludar el Lluís Magrinyà explícitament, perquè he entrat ja de seguida a respondre, doncs enviar-li una salutació ben cordial.
L'està escoltant i ja poden parlar entre vostès, cap problema.
Molt bé.
Sí, sí.
Lluís, t'agraeixo molt que ens haguis permès que puguem conjuntament amb tu intervenir en aquest programa de Ràdio Estel i saludar-te, perquè per nosaltres és un goig que siguis el president. Va ser el president de la Fundació La Cova abans, quan eres, abans de venir aquí a Manresa, i en els darrers anys ets el màxim responsable del Centre Espiritualitat de la nostra ciutat, i la cordialitat amb la que hi ha entre l'Ajuntament i la Cova de Sant Ignasi i el Centre Internacional de Pensament, doncs és gràcies, entre altres coses, a la teva persona. Per tant, agraïts de compartir aquest espai radiofònic.
No, jo també agrair-te doncs, tot el que tu has fet per Manresa, i que és, perquè també haig de dir que va ser l'alcalde Valentí Junyent el que em va convidar, perquè havia estat ell que va escriure al Papa perquè convidant-lo venia a Manresa.
Clar, d'on va sortir la idea? Perquè clar, això no ho hem explicat, ben bé, de dir, vinga, va, doncs escrivim al Pontífex per fer-li aquesta invitació formal.
Vam començar el 2013 en una primera notificació, i després vam accedir amb més força aquest gener, perquè també sabíem que s'apropava més. El projecte comença el 13 de Manresa 2022. El 15 vam enviar la primera invitació, perdó, el 13 va començar el projecte, el 15 vam enviar la primera petició d'entrevista, i a partir d'aquest gener ho vam intensificar, crec que amb millors conductes, tant l'arquebisbe Omella com els propis contactes dels jesuïtes i el propi Lluís Magrinyà, i a partir d'aquest gener doncs, es va intensificar i ho vam materialitzar-ho doncs, aquest juny, de la qual cosa estem molt satisfets. Crec que la història de la petició de la visita, Lluís, no sé si coincidiràs amb mi, és des del 15 cap al 20.
Sí, però de fet jo diríem, perquè quan vaig veure el que van enviar era que el Papa, després del gener, que li vas escriure una carta al Papa, després, llavors, en el maig, em sembla que va ser el 23 que va rebre la carta que deia que convidaven a tu i el sèquit, per dir-ho així, els acompanyants, diríem el dia 6 de juny, exacte, a les 10 i a les 11 a Santa Marta, etc. Perquè ja va ser una cosa molt concreta i que, a més, segons ens van dir, que era la primera audiència internacional que oferia el Papa. No?
Clar, després de tot, sí, de la pandèmia.
Exacte.
És veritat, això que diu Lluís, va ser el 23 que, per sorpresa de tots, vam rebre la confirmació d'aquesta petició que vam fer el gener, i clar, encara, de fet, els avions cap a Itàlia es van tornar a posar en funcionament la línia Barcelona-Roma el dimarts 2, i nosaltres hi vam anar el dissabte 6.
Exacte, sí, sí. No, certament. I bueno, jo també agrair-te, perquè va ser que jo no estava dintre del grup de l'Ajuntament, però el Valentí doncs, em va convidar a acompanyar-los amb tots ells, i clar, jo vaig dir que sí, perquè semblava que era una ocasió també de poder saludar el Papa personalment, no? I això també agrair-ho.
Molt bé.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tal i com va anar, i esperem doncs, que aquesta visita al Papa es converteixi en tota una realitat aquest any, l'any 2022, per commemorar aquests 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a la Cova de Manresa. Moltíssimes gràcies, Valentí Junyent. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i fins una altra.
Fins una altra. Cuidis moltíssim.
Ah. Adéu, adéu.
Nosaltres ens quedem amb el pare Magrinyà, que hem de parlar d'aquests 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a la ciutat i sobretot aquesta relació de Sant Ignasi i la cova per a Magrinyà. Sant Ignasi, sí. Si li sembla, comencem per l'inici, perquè a mi m'han explicat que era conegut popularment com l'home del sac, ja que vestia amb una simple túnica. És així?
A Manresa, exactament, sí, sí. I a més hi ha un auca que es diu l'home del sac, que és la presència de Sant Ignasi aquí. Va Sant Ignasi... El que és interessant és veure que abans d'arribar a Manresa, ell va sortir de Loyola, suposo el gener aproximadament, perquè les dates exactes no el tenim, però va ser el gener del 1521, exacte. I més o menys cap al març de 1522 arriba a Montserrat. Bueno, i a Montserrat ell doncs, bueno, està...
Clar, ell anava allà de camí a Jerusalem, pare Magrinyà?
Ell volia anar a Jerusalem, exacte.
El seu destí era Jerusalem.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Volia anar a conèixer, o sigui, després d'haver descobert llegint doncs, l'Evangeli i la vida dels sants, quan va estar doncs, 6 mesos o 7 mesos gairebé allí estirat al llit doncs, curant-se de la ferida a la cama, que havia tingut una... la bomba li va explotar allà. Doncs, bueno, llavors va estar tot aquest temps, diríem, que llegint això va dir doncs, jo vull conèixer aquest Jesús, que hi ha hagut tants sants doncs, o tantes persones que han donat la vida també i que han seguit a Jesús. I aquí, doncs, això que ell havia estat batejat, com a l'època, doncs, cristià, etc, però no havia tingut, diguem, aquesta, com, interiorment, no?, doncs, aquesta necessitat de conèixer qui era aquesta persona. I va dir, doncs, jo vull anar a veure on ha viscut aquest senyor i quedar-me'n allà per veure, aviam, doncs, conèixer de prop el que ell ha viscut. I aquest va ser, jo crec que, el punt que el va posar en marxa. I llavors ve a Montserrat ell és el moment que fa doncs, la seva confessió general, amb un monjo que va dir, i diu que encara perquè a Montserrat tenen el diari d'aquest monjo,
sí.
I diu, era un boig per Crist, no? Era un loco por Cristo, sí, que escrivien allà. Diu, això era com el definia, no?
Déu-n'hi-do.
I, bueno, tan boig estava, per dir-ho així, en aquesta bogeria de seguiment de Jesús,
sí.
Que, doncs, simplement el que fa és, doncs, deixa les armes, fa tota una vetlla d'armes, que també feien en aquella època, no?, la gent que tenia que anar a la guerra, vetllava les armes, doncs ell deixa les armes en allà i les deixa a Montserrat, que encara després els monjos benedictins, els hi hem de dir, que ens van donar l'espasa de Sant Ignasi, que la conservaven, no?, nosaltres, aquí, els jesuïtes, i després es va treure els vestits i es va vestir amb aquesta tela de sac. O sigui, ell era, que era com un símbol del pelegrí, el pelegrí que comença a caminar. I així ja va venir cap a Manresa. Manresa s'entera que no pot anar a Terra Santa perquè el papa en aquells moments només donava permís el mes d'abril i arriba aquí a Manresa el 25. Per tant, diu, ja no tinc temps ara d'anar a Roma perquè em donin el permís, etc. Llavors, això fa que, mira, es va quedar aquests 10 anys aquí a Manresa.
Mare meva, 10 anys, però és que, a veure...
No, perdó, 10 anys.
Ah, 11 mesos.
No, 10 mesos.
Sí, jo ara estava... Dic, ai, mare, jo com sempre em crec tot el que vostè digui, per a Magrinyà.
No, però també ens podem equivocar.
No, home, no. 11 mesos. Però, clar, aquests 11 mesos que per ell, en principi, havia de ser res, no? Havia de ser d'anar de pas i al final 11 mesos. Perquè el pas de Sant Ignasi per Manresa té una fita per en Magrinyà capdalt, crec, en l'episodi que va viure, sobretot davant del riu Cardener.
Bueno, clar, jo crec que va tenir diverses.
Diversos, sí.
Diverses experiències místiques. O sigui, va ser, diríem, va ser on va passar de, diríem, de molta pregària, molta penitència, no?, d'anar cercant què és el que el senyor li demanava, no?, buscar quina era la voluntat del senyor, i volia descobrir això, no?, i per això llavors va fer penitències que inclús va tenir com 3 èpoques. La primera època aquí a Manresa va ser una època, jo diria, de molta consolació, estava molt alegre, no?, havia arribat, se sentia, doncs, que això d'haver-se despullat de les armes i del vestit i posar-se el vestit de sac, etc, era com una primera etapa molt del que diem del primer convers, no?, que se sent molt feliç. Però la segona etapa va ser una etapa precisament de molts dubtes. I diríem pensant de dir, bueno, jo què estic fent aquí, no? Ell ho diu en un moment, la seva autobiografia és molt interessant, que estava doncs, veient com un túnel negre, no veia què tenia que fer i tal. I fa com un clam, no?, que diu, mira, senyor, si em dius que haig de seguir un gosset, no?, de genolls per veure què és el que tu em dius, doncs ho faré, no? Vull dir que, inclús ell diu que en un moment donat va tenir com una temptació també de tirar-se per la finestra en la situació aquesta de foscor i de tristor interior que tenia, no? Que pot passar també que les persones els portin de vegades a treure's la vida. Però, i abans, després de tot això, ve una època, i per això llavors anava fent moltes penitències, encara més penitències i més dejunis i de tot, fins que un mossèn d'aquí de la Seu li va dir, escolta, el que has de fer és primer rentar-te, tallar-te les ungles, arreglar-te i menjar, no fer ja més penitència, i si el diumenge et dona una mica de vi, pren vi també. O sigui que tornar... Bueno, poc a poc, però era, diríem, passar a no... creient-se que fent totes aquestes penitències i això aconseguiria, doncs, aquesta pau interior, no? I la pau interior li ve com una gràcia, un do del Senyor al moment que va tenir aquesta visió, i més que visió va ser una il·luminació en el seu interior, mirant-se el cardoner de, que estava anant cap a Sant Pau, a la capella de Sant Pau, i va tenir aquesta il·luminació interior que ell diu, i això ho diu gaire al final, diu que després de tot el que he rebut a la meva vida d'aquestes experiències místiques que va tenir, diu, aquesta és la que a mi em va donar, com de totes, és la que em va donar i em va obrir més doncs, l'enteniment de la presència de Déu al món, en el fons. No? Alguns diuen si aquest moment que va tenir aquí el Cardoner va ser aquesta il·luminació que va començar a adonar-se'n que ell vivia aquesta bona nova de Jesús, la tenia que enviar a tot el món i, per tant, necessitava companys per fer-ho. I si això va ser com un naixement possible del que després, posteriorment, va quedar com la congregació de la Companyia de Jesús, no?
Clar.
Això no ho sabrem mai, potser algun dia quan el Sons ho digui ell, potser podem saber, però de moment, en aquests moments, ell no va explicar-ho, però tots els estudis que s'han anat fent, diu,
Sí.
podria ser això, no? Certament, i seria molt possible que fos així.
Per tant, quina importància va tenir Manresa a la cova en aquesta configuració del pensament i l'acció d'Ignasi?
Bueno, jo crec que precisament Manresa va ser com el van acollir, se'n van i de seguida l'escoltaven molt. Ell també, a la cova va ser un lloc per estar tranquil, per poder pregar, que nosaltres en diem la cova, però diríem, per la gent que coneix tota aquesta regió geogràfica, hi ha moltes balmes. La balma és aquesta mena de roca que surt, no? Que protegeix del sol i de la pluja, però que està oberta. Està oberta, una cova està més ficada dintre. I ara en diem la cova perquè després, quan van construir, bueno, que es va fer el santuari, doncs van fer una paret i ara queda com una cova. Però, de fet, en temps de Sant Ignasi era una balma. Bé, doncs ell, des d'allà també veia Montserrat. I suposo que va escollir una d'aquestes balmes que hi ha per aquí al voltant, encara n'hi ha, doncs per veure una mica que li recordés doncs, el seu pas per la Moreneta, no? Perquè també era molt devot de la Mare de Déu i, per tant, volia recordar això. I segurament aquí per això va buscar. I després ell passava les nits i anava també i demanava almoina i el que tenia, doncs, suposo, per menjar ell, però també per donar menjar a tanta gent que vivia en aquell moment de pobres també no? A la ciutat. I llavors vivia a l'Hospital de Santa Llúcia, que encara existeix, encara que els va ser refet, però va ser refet exactament al mateix lloc on hi era, que al costat tenia una capella i en allà hi havia la gent que hi anava, que en aquella època els hospitals acollien doncs, la gent, els malalts, però també els pelegrins i la gent sense sostre, diguem. Llavors ell anava allà i ajudava també doncs, a consolar els malalts, a acompanyar-los, etc. I altres, i també així va anar coneixent gent de la contrada, no? I que també el va anar ajudant, no? Entre ells el doctor Migan, que el va rebre diverses vegades a les dues habitacions que tenia per rebre la gent malalta i sense sostre, etc.
Avui estem parlant amb el superior i director de la cova de Sant Ignasi de Manresa. Ell és el pare Lluís Magrinyà. Per tant, pare Magrinyà, es parla d'una espiritualitat ignasiana com una proposta de vida interior, no? I de fe connectada amb les realitats del món. La veritat és que és tot un model de vida, però en què consisteix aquesta pedagogia ignasiana?
Jo crec que la pedagogia ignasiana, diguem, bueno, com hi ha diverses, és anar a trobar el Senyor a la teva vida. I llavors això és el que és important, i trobar què és el que Déu et demana a tu personalment. I llavors hi ha el que ens, en els jesuïtes, i no solament jesuïtes, sinó a tantes persones, sants i no sants, i laics i laiques, i religiosos i religioses, i sacerdots a tothom, direm als cristians, a molts llocs, els ha il·luminat molt els exercicis espirituals. Els exercicis espirituals és com una metodologia d'endinsar-se, anar treballant fins a arribar a aquest coneixement més profund del Senyor, no? I de Déu. I això és, diríem, la primera setmana, precisament, però Sant Ignasi comença dient, diu, així diu, com si volem estar al nostre cos, doncs, ha d'estar bé, hem de fer exercicis, caminar, saltar, el que sigui, no? Avui dia, doncs, tot el que són l'esport és important, per estar al cos, tenir-lo bé i, per tant, també cuidar el nostre, el que mengem, el que descansem, tot, tot això. Però també ell diu, doncs, així nosaltres, si volem endinsar-se en l'esperit, que ja tenim present en nosaltres, a descobrir-lo i a fer-lo créixer en nosaltres, hem de fer exercicis espirituals. Per tant, aquest és el nom.
Doncs, si li sembla, pare Magrinyà, ara fem una aturada i escoltarem una marxa de Sant Ignasi per començar a fer camí. Què li sembla?
Em sembla molt bé, sí.
I després reprenem la conversa.
D'acord.
Pare Magrinyà, estem escoltant aquesta delícia, amb l'orgue de la Seu de Manresa.
Sí, sí. Aquesta és l'himne de Sant Ignasi, que aquí es canta, perquè té tota una lletra.
Sí, nosaltres hem agafat la versió instrumentalitzada, però es canta,
exacte. Sí, sí, sí. Sí, molt. Una marxa bastant militar, algunes coses.
Què sent vostè, pare Magrinyà? Que vostè, quan està escoltant ara mateix aquesta marxa a Sant Ignasi, no, aquest himne, en què pensa?
Doncs una mica el que, quan un està escoltant això, que sent per dintre, sí, doncs, que és també com una marxa a seguir, a llançar, a caminar, a no quedar-se tancat, sinó anar una mica al món, que diria Sant Ignasi, no?
Perquè quin és el paper dels jesuïtes ara, històricament, i també arreu del món? Quin seria el seu paper?
El paper dels jesuïtes, que Sant Ignasi, perquè la inspiració ve, com deia abans, dels exercicis espirituals, que això ha inspirat tot, sí, i va inspirar també les constitucions de la Companyia de Jesús, que ell les va, diríem, redactar. Els exercicis, bueno, les constitucions, que estan inspirades, com deien, els exercicis, diu al començament que de fet, el que ens ha inspirat, i que parla, això les constitucions són pels jesuïtes, a inspirar els jesuïtes és precisament l'estimar i la llei interior de l'estimació i el servei als altres. Això és el que ens ha inspirat a tots. Diu, però amb la feblesa humana que tots tenim, diu, per això les constitucions és per si ens oblidem d'això, que almenys les constitucions ens ajudin a retrobar-ho. Aquest seria la primera cosa. I la segona diu, la nostra missió és anar pel món per anunciar l'Evangeli de Jesús, anunciar aquest Evangeli, la bona nova de Jesús, i a la vegada també per que ells descobreixin i que, diríem, ajudar al bé de les persones. Per tant, en aquí cap, ell diu les ànimes concretament, però vol dir, en aquest traduït en el segle XXI, doncs tot el que serveixi perquè les persones es descobreixin a si mateixes i no pateixin, sinó que visquin com persones, no? Com tot el que necessiten les persones per viure humanament, doncs que això hi cap a dintre la Companyia de Jesús. Per tant, jo, abans de fer els vots meus de la Companyia de Jesús, vaig llegir totes les constitucions i vaig dir, bueno, això ja m'agrada perquè diríem, no és una, la meva crida personal no seria purament doncs, d'estar treballant en un hospital o treballar en una escola o treballar en un país de missions, que dèiem, o, si no, doncs, depenia de les necessitats que anessin sorgint, doncs es podia fer perquè hi cap dintre la companyia. I tens jesuïtes que estan treballant per exemple, al Brasil, al mig de la selva de Brasil, hi ha jesuïtes que estan treballant a les universitats de Washington, i de col·legis, i de parròquies, etc., a tot el món. Ja, estem en aquest moment en 123 països, no? El qual també és una... Com un se sent una mica formar part també d'un conjunt de persones doncs, present en el món.
El pare Lluís Magrinyà, ell és actualment superior i director de la Cova de Sant Ignasi de Manresa des de fa 5 anys. Ens ha parlat una mica de l'objectiu al començar aquesta conversa, no? D'aquesta gran efemèride, d'aquests 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a la ciutat de Manresa. Però ens pot concretar una mica més aquests actes que s'estan preparant?
Mira, d'actes n'hi ha per un costat, com l'alcalde Valentí Junyent ens deia, que l'Ajuntament com a tal s'ho ha pres molt en seriós de fer treballar i que hi hagi els diversos sectors en les regidories corresponents dels joves, del turisme, després de l'atenció a la gent amb necessitats, marginada, després amb els valors també de la societat, com poder-ho fer, aprofitar-ho, etc. És a dir, tot un conjunt d'activitats que ja es van fent, i es van fent, perquè això no es fa d'avui per demà, sinó que es va constituint, que ajudi en aquest moment a revaloritzar, diríem, i aprofundir una mica en com a fer una... Això que deia vostè abans també, no? Que Manresa és un lloc d'acollida, doncs com es pot acollir els que venen, i no solament els que venen, sinó els que ja hi són. Manresa hi han persones o que han vingut, sobrevingudes, de 102 països diversos, i dels quals doncs, hi ha potser d'aquestes 17.000, 18.000 persones que són, han estat immigrants, però que alguns dels fills ja han nascut aquí, per tant ja són, diríem, de manresans. Doncs tots aquests, més o menys, deuen ser doncs, potser uns la meitat, també, que hi ha bastanta gent de magrebins, del nord de Marroc, Algèria, etc. No? Bueno, això seria un primer moment. I per part nostra, diríem, el que veiem i ens estem preparant també és de preparar-nos amb que quan la gent vingui aquí pugui descobrir diríem, la Manresa aquesta ignasiana on va estar el lloc de Sant Ignasi. No? Llavors ja estem preparant també com acollir les persones amb diversos trajectes, recessos, exercicis, etc., que es puguin fer. I una cosa que, suposat que Sant Ignasi, el primer, diríem, esborrany dels exercicis espirituals, els va fer aquí a Manresa, doncs l'any 2022, al juny, tindrem un simposi sobre exercicis espirituals que en aquest moment s'estan donant. Els exercicis espirituals és un llibret que és relativament molt senzill, molt petit, però molt profund, que després de 500 anys encara la metodologia funciona, per dir-ho així, no? Doncs, i aquí el que voldríem fer precisament és aprofitar aquestes diverses maneres de presentar avui els exercicis en el món dels joves, dels marginats, dels grans, dels petits, de gent treballar, diríem, que estan treballant en diversos sectors, etc. Aprofitar totes aquestes diverses maneres de presentar els exercicis per poder fer un llibre que això arribi a molts llocs. Si no, de vegades aquestes coses, si no és a través d'internet o els llibres, no arriba, doncs poder aprofitar i que sigui un aprofundiment i una manera de presentar els exercicis que pugui arribar a molta més gent en la manera de presentar-los i de viure'ls. I això és un altre tema important. I després tenim un altre, és que bueno, doncs tenim un santuari, i en aquest santuari volem també plasmar a través d'uns altars que avui dia, com que hi ha concelebració, ja no es fan servir, sinó que hi ha l'altar major, que és el que es fa servir per les concelebracions o la celebració de l'Eucaristia, doncs aquests altars, aprofitar-ho per fer uns mosaics que sigui el pas, diríem, o el pelegrinatge cristià a través dels exercicis espirituals. Que quan la gent vingui, doncs a part de que pugui venir per conèixer l'art, que és molt bonic, perquè l'artista serà Marco Rubni, que és un jesuïta que coneix bé, molt bé els exercicis i a més és molt bo mosaics, doncs pugui la gent veure i treure també, que surti almenys amb una pregunta, no? A dintre del seu cor, de veure aquesta i veure l'art, i l'art també ens porta també a l'espiritualitat, seria això.
Per tant, podríem considerar Manresa, per a Magrinyà, com la ciutat bressol de l'ordre jesuïta, no? Tenint en compte la importància de l'estada de Sant Ignasi.
Sí, és un bressol, però jo sempre, de vegades penso que tots nosaltres, quan hem tingut algun creixement espiritual, o, i els sants mateixos, o quan un llegeix, doncs hi ha hagut un moment que és com el moment inicial, no? I a partir de l'inicial, en aquest cas, doncs va ser per, jo crec, la bola de canyó, no?, que va ferir a Sant Ignasi, el va portar a estar aquests 7 mesos tombat i el va portar a veure què li passava per dintre, no? Què tenia. I, per tant, ell ja té una crida de seguir el Senyor. Llavors, és tot un pelegrinatge que Sant Ignasi va fer, no?, la seva vida, que el porten fins i tot a la presó, el fiquen, quan va estar a Alcalà, els mateixos, diríem, també el fiquen a la presó a Salamanca, i després se'n va a París. És a dir, tot una trajectòria. Llavors, jo crec que la vida espiritual no és allò de dir, pues és un bressol. Bueno, si com a bressol continuem on hi ha hagut una experiència mística molt forta de Sant Ignasi, perquè havia viu, la primera seria el voler conèixer Jesús i aquí interioritzar-lo, doncs en aquest sentit podem dir això. Però jo penso que és tot, i que el fet, de, per exemple, després quan va anar a París a estudiar, etc., els companys que va trobar, Sant Francesc Xavier i tots els altres, també allò per ell també va ser una cosa molt important, no? De veure, de dir que també hi ha companys que volen seguir, i que al final doncs acaben fent la companyia de Jesús, que era això, ser companys de Jesús.
Hem parlat d'aquesta gran commemoració que tindrà lloc doncs, el 2022, esperem amb aquesta visita del Papa Francesc, però és que avui també volem parlar una mica de vostè, de la seva figura, pare Magrinyà, si m'ho permet. A la introducció hem fet bé, el Joan Trias ens ha explicat una mica doncs, tota la seva trajectòria. Vostè va entrar a la Companyia de Jesús l'any 1964, el 76 va ser ordenat com a sacerdot, llicenciat en teologia, va estudiar educació comparada a la Universitat de Chicago als Estats Units, s'ha dedicat sobretot al món de l'ajuda humanitària i cooperació de desenvolupament, també. Després va passar 5 anys al Txad, va ser fundador i director 15 anys de la ONG Intermón. Més endavant va dirigir el servei jesuïta a refugiats, tasca que el va portar a viatjar també per arreu del món. I bé, després també ha tingut aquests anys com a repte principal consolidar el treball iniciat a la cova, no?, per l'equip que ha dirigit des del juliol del 2007, el jesuïta Francesc Riera, que va arribar a Manresa després d'estar al capdavant durant 25 anys del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia a Barcelona. També ha estat superior provincial, mare meva, em falta l'alè, per a Magrinyà. En moltes ocasions, els textos evangèlics parlen de no tenir por. Vostè ha tingut por en alguna ocasió?
Doncs em vaig tenir dues vegades quan vaig estar treballant també l'any, doncs va ser el 1995-96, i estava en el Congo, Bukavu, que és a l'est del Congo, treballant amb els refugiats que van sortir perquè va haver-hi la guerra, la matança i la guerra tremenda a Ruanda, no? Els ruandesos que estaven allà, que van tenir que fugir. I es van refugiant allà. Hi havia uns 60.000... Bueno, al principi van ser 2 milions. A la zona on estàvem nosaltres, que era Bukavu, hi havia uns 60.000. I llavors allà van demanar si podia anar a ajudar per organitzar l'escola en aquells camps de refugiats que hi havia, no? I jo, bueno, hi vaig anar-hi molt de gust. I va ser una feina molt... Bueno, descobrir el que pateixen els refugiats, perquè ni la terra que trepitgen doncs és a casa seva, no? Llavors, en aquest sentit, a mi això em va marcar molt, Vull dir, el fet de poder resoldre i treballar en aquest sentit. I no sé si... Doncs li volia explicar això perquè em sembla que per mi és un moment important.
Un moment molt important en la seva vida. Perquè vostè també ha comentat en alguna entrevista que estimant la gent canvia.
Pues sí, jo ho he vist. Perquè quan descobreixen, o sigui, que la gent és estimada, de vegades costa, però al final es poden rendir. Rendir-se a dir, bueno, aquesta persona no està fent res en contra meu, no? I per tant, alguna cosa m'està donant. I això jo crec que és l'experiència que... Bueno, jo també l'he tingut diverses vegades de gent allò que t'ha sentit estimat, no? A part dels meus pares, però de tanta gent doncs, que tu estimes i també t'ho tornen, també t'estimen, no? I això és una cosa... I això et canvia per dintre, certament, I si un arriba a tenir aquesta experiència també de sentir-se estimat per Déu, pel Pare, no?, i per Jesús, això també canvia els cors de les persones, Jo per explicar una experiència que vaig tenir allí molt forta, allí a Bukavu, en un camp de refugiats, que el diumenge, bueno, doncs, hi havia una dona que al moment de l'Eucaristia, quan es va acabar la prèdica que va fer el mossèn d'allà, llavors en aquell moment va dir, diu, jo vull dir una cosa, diu, aquella persona hi va assenyalar a un home, diu, va matar el meu marit. I diu, jo, davant d'aquesta situació, he estat un any pensant com jo el podria matar. I he vist que el meu cor cada cop estava... No podia dormir, que això no funcionava. Diu, i al final doncs, vaig adonar-me que Jesús deia que hem de perdonar inclús els que ens han fet mal. I per tant, t'haig de dir, diu, que jo et perdono. Va ser un moment molt silenciós, molt impressionant.
Totalment.
Però aquí penso, doncs, encara se'm, diríem, recordo aquell moment. I llavors va dir, diu, i et perdono. I, diu, i llavors va anar i li va donar la mà. Diu, que la pau sigui amb tu. I així, doncs, va acabar. Però vaig pensar, com aquest sentir, perquè va sentir en definitiva, després vaig parlar amb ella, diu, és que ha sentit que l'amor de Déu el tenia que donar jo, o si no, jo no podria viure en pau, no? Bueno, ja per explicar concretament això que estava dient abans.
Va haver una fita molt important també al xat. Allà també he pogut veure que, llegir millor dit, que va descobrir el cel a la terra. Per què ho deia, això?
Perquè, bueno, jo vaig néixer a Barcelona, no? I llavors sempre pues, estàs a Barcelona i vas descobrint. Però quan et passes doncs, 2 anys, els 2 primers anys que vaig estar visquent en un poblat per aprendre la llengua, perquè era l'única manera d'aprendre-la, perquè a més era una llengua parlada, no era escrita, doncs llavors en allà pues, sorties i estaves trepitjant terra. I quan miraves el cel, era el cel. I a més, com que allò està molt a prop de l'Equador, doncs al vespre la Via Làctea i els estels era com si hi havia il·luminació només d'això, sense haver-hi la lluna, ja estaves il·luminat, no necessitaves cap llum, no? I, per tant, per mi això va ser una experiència molt viva, no?, personalment. I després també perquè en aquell descobreixes que aquí jo veig que actualment hi ha tantes coses que cada dia estem rebent de tots costats, des de la televisió, els diaris, els telèfons, els mòbils, els diaris, tot, no? Que al final del dia dius, avui tot el que he sentit? Bueno, doncs podríem fer una llista de moltíssimes coses que hem sentit, que hem escoltat, que hem llegit, que ens han dit, tot això. Bueno, doncs, en canvi, en allà n'hi havia molta menys. I, per tant, quan la gent començava a parlar, la gent escoltava i escoltava. I llavors aquest escoltar fa que arribes molt més endintre del que vol dir les paraules, no? Per tant, per mi, ja són 2 anys de la meva vida que em van enriquir moltíssim, doncs, per canviar moltes maneres de viure, no? I que has d'anar sempre amb cuidado perquè, si no, aquesta societat se't menja i pots caure altre cop en les mateixes coses que estic dient. Per tant, això hem de ser molt, molt conscients per no caure-hi.
Lluís Magrinyà, superior director de la Cova Sant Ignasi de Manresa. Ens queda poc, ens diuen. No ens queda poc. Ens queden 5 minuts, mare meva, i amb la de coses que havíem de repassar amb vostè. Perquè, clar, vostè va marxar als Estats Units, va tornar al xat i allà va emmalaltir. Què li va dir al metge?
Bueno, vaig emmalaltir, però abans vaig també fer una feina molt interessant, que va ser posar en pràctica una nova pedagogia en el país aquell que tenien encara, i els nanos estudiaven, els nens i les nenes, en allí feien el batxillerat francès.
Sí.
Per tant, tenien la primera, la secundària, tot això, igual, tot com a França, exactament. I per tant, va ser bon anar canviant i començar una altra pedagogia, per això necessitaríem una altra hora per explicar tot això. Però sí, no, perquè és que és veritat.
Ja en parlarem en una altra ocasió.
Sí. Bueno, doncs, no sé, és que vol fer una pregunta així més concreta sobre això?
No, sé més que res la seva trajectòria, que va estar a punt...
Ah, no, però, clar, la salut va ser perquè...
Va estar molt tocat,
un
no?
En què hi va haver-hi la Guerra Civil,
sí.
Un moment també dur, molt dur, de veure que les persones poden, diguem, convertir-se quan surt la bèstia que tenim a dintre tots plegats, no? Si no ens dominem, doncs per fer mal a l'altre, i això va ser una cosa que em va deixar molt aclaparat. Però bé, bueno, a part d'això, després vaig tenir una amibiasis, unes ameves, que són dels bitxos, molts bitxos que hi ha a l'Àfrica, bueno, a l'Àfrica tot arreu, perquè ara hem tingut nosaltres la pandèmia, no?
També,
però,
clar.
I aquests, exactament, i aquest, en canvi aquest em va afectar a mi i llavors va ficar al fetge. I llavors va arribar un moment que, clar, no funcionava i això, jo estava perdent pes, però vaig arribar que estava amb exactament 35 quilos.
Mare meva.
I llavors van dir, bueno, te'n vas, on aquí ja t'hi quedes. I per sempre. I llavors, doncs, bueno, vaig poder tornar, em va tenir que operar i vaig estar tot un any refent-me.
Sí.
Però, bueno, doncs em vaig poder refer d'aquesta situació.
Uh-huh.
I això també va ser un any també d'interioritat, diríem, podríem dir.
De recerca,
sí,
no?
De recerca, exacte, sí, sí.
Vostè va ser l'últim provincial a Catalunya. Era necessària la reestructuració de les províncies de la Companyia de Jesús?
Doncs jo crec que bueno, no va ser una cosa fàcil, i ho vam parlar i tal. I també val a dir que ens va ajudar molt. Bueno, primer, perquè què passa? Que som menys jesuïtes que dels que érem, no? I avui dia, doncs, bueno, la vida religiosa, la vida sacerdotal, etc. Doncs jo crec que n'hi han i són gent doncs, molt, molt valuosa, però n'hi ha molts menys dels que hi havia. I això ja ho havia dit Joan XXIII, que el segle XXI seria el segle de l'Església dels laics, no? I, per tant, que hi hagi laics que també estan treballant molt en aquest sentit. Potser abans els capellans i monges i religiosos, doncs, n'hi havia tants que els altres no feien la feina, els laics, que han de fer també.
Clar.
Per tant, això crec que és positiu, primera cosa. I segona, perquè jo crec que en aquests moments hi ha una necessitat també de que prenguem una mica consciència d'aquesta, de la situació en què estem vivint. I, per tant, el que no hem de fer és tenir un massa administració, sinó el mínim necessari d'administració per dedicar-nos a la missió. I això és el que ens va portar a dir, escolta, amb tot el que estem, que a cada lloc hi ha d'haver-hi una administració i tal, perquè no tenim una que ens centralitzi i que això pugui servir per tots els altres i treballar més conjuntament amb un país més ample que només una regió. Malgrat tot, això, i també vull dir-ho, el mateix pare general que hi havia, que era el pare Adolfo Nicolás, ell havia viscut a Catalunya i parlava català, i llavors em va dir, mira, Lluís, diu, si vosaltres creieu que per l'anunci de l'Evangeli convindria que seguíssiu vosaltres només a Catalunya, doncs parlem-ne, perquè es pot també tot es pot pensar. I vam estar nosaltres pensant, el qual ens va donar, diríem, molta llibertat, perquè sabíem que, bueno, que decidíssim, doncs seria acceptat, no? I al final vam veure que no, pensant en els joves nostres d'aquí, que teníem jesuïtes joves, i que necessitaven també tenir gent jove, que n'hi havia bastants més als altres llocs, doncs vam dir, no, doncs millor juntar-nos, mantenint aquí, i doncs va ser com vam mantenir una mena com d'autonomia, per dir-ho així, d'aquesta manera, però que, bueno, que treballem tots conjuntament. Això, primera cosa. I segona, també, que pels jesuïtes, el fet de la, diríem, de l'administració, que nosaltres en diem províncies, que províncies a vegades són 10 països, eh? En diem una província, però bueno, són, doncs, és per de cara a l'administració, la coordinació d'un lloc, per unes missions concretes. Però que un, quan entres a la Companyia de Jesús. Per tant, la Companyia de Jesús doncs, pot estar i demanar-te que vagis a un lloc i un altre. I com deia jo, he estat doncs, la meitat de la meva vida que he estat donant voltes, voltes i treballant a altres llocs. No?
A molts llocs. Se'ns ha acabat el temps.
Molt bé, doncs. Pues.
Vostè, a l'inici de la conversa deia, mare meva, una hora, i ja, ha vist? O sigui, és que se'ns ha acabat el temps i encara ens quedaria perquè hi havia moltíssimes més preguntes que fer-li al pare Lluís Magrinyà, però ara ja que per acabar, res, 2 minuts tenim, com espera que sigui aquesta gran efemèride d'aquests 500 anys de l'arribada de Sant Ignasi de Loyola a la ciutat de Manresa?
Doncs a mi el que m'agradaria és que la gent que passi per aquí, per Manresa, o que se n'enteri, perquè, clar, diríem, també es farà molt treballar tot i donar a conèixer aquests 500 anys, doncs a totes les escoles, a les parròquies, a les universitats, als centres espirituals, etc, que la companyia doncs, té en el món, no? I el treball també dels serveis jesuïta refugiats, que també es treballa, doncs, tot aquest, que sigui un moment de conversió, jo diria, de reconciliació, de que sapiguem transmetre en el nostre món i a la gent amb què ens trobem que ens hem de reconciliar. Ens hem de reconciliar amb nosaltres mateixos moltes vegades, amb els demés, amb totes les necessitats que puguin haver-hi en un lloc i un altre, amb les ciutats, els nostres conciutadans, i també amb la mateixa, amb la naturalesa, no? Reconciliar-nos i descobrir aquesta naturalesa, que és un regal que ens ha fet el Senyor a tots nosaltres. Doncs també cal aquesta reconciliació, i per tant, darrere la reconciliació és diríem, l'acceptar-ho com un regal, també, doncs, el reconciliar-se amb les persones que moltes vegades no, ens les veiem molt llunyalles i no reconciliem amb elles.
Pare Magrinyà, Lluís Magrinyà, superior i director de la cova de Sant Ignasi de Manresa. Moltíssimes gràcies. Nosaltres aprofitem i també doncs, demanem a tota l'audiència, als oients, que si volen fer una ullada d'aquests actes, poden entrar a internet, covamanresa.cat, i allà ho trobaran tot. Gràcies, gràcies per estar amb nosaltres avui.
Gràcies també doncs, per l'oportunitat que m'heu donat de poder donar a conèixer una mica doncs, també tota aquesta experiència ignasiana i personal.
Estarem molt pendents també, sobretot d'aquesta arribada, d'aquests 500 anys. I moltíssimes gràcies per haver compartit també la seva vivència personal. Que vagi molt bé, pare Magrinyà. Gràcies. Molt bona nit.
Adéu-siau i bona nit.